aquesta mitja hora llarga que ens queda abans d'arribar a les 10, amb nosaltres el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Conseller, bon dia i moltes gràcies per ser aquí Sitges amb nosaltres.
Un plaer, com cada any, ja és una
sí,
tradició.
Sí, ja és una tradició, ja és una tradició. I gairebé sempre vam amb l'Ernest Folch i amb el Jordi Bosch, sempre. Vull preguntar-li, ara parlàvem que la informació va molt ràpida i ens hem oblidat que fa 3 dies vam saber els pressupostos generals de l'Estat i quan els vam saber vam fer èmfasi en el tema cultural, el que significava. I el Xavi Sala ha anat garatant sobre alguns exemples de manera ràpida, certament curiosos, comparativament. Per exemple, el pressupost del Museu Nacional d'Art de Catalunya és d'1.933.000 euros, un 4% menys que l'any passat. El MACBA rebrà poc menys d'1 milió d'euros, un 4% menys que l'any passat. La Fundació Miró rebrà 70.000 euros, que és un 14% menys. La Fundació Tàpies, 49.000 euros, gairebé idèntic. A Madrid, en canvi, per exemple, el pressupost del Prado augmenta un 8%, rebrà més de 42 milions d'euros, i la Fundació Thyssen rebrà més de 5 milions d'euros. Si anem al teatre, per exemple, el pressupost de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega és de 75.000 euros, menys de la meitat, per exemple, que el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. I el pressupost del Lliure és de gairebé 600.000 euros, que això sí, s'iguala l'any passat, més o menys. L'únic equipament català que diríem que se salva és el Liceu, que rebrà un 13% més de pressupost que l'any passat. En fi, no sé com valoraria des del punt de vista cultural els pressupostos respecte a Catalunya.
Bé, no, el que mantenen és una certa... En fi, vostè ha posat els percentatges, no? Tots tenen alguna petita disminució. De tota manera, el que és més complicat ja no és observar respecte a l'any passat, que certament mantenen, van amb la línia d'una mica de disminució, sinó si ho mires amb els últims 4 o 5 anys. Aquí és on està el gruix, no? Perquè el que succeeix és que no recupera tot el que es va perdre fa 2 o 3 anys. Al final, el conjunt de les aportacions a les grans institucions catalanes disminueix aproximadament en aquests últims 4 o 5 anys, ha disminuït gairebé a la meitat. Vol dir que del que s'aportava el 2011, ara s'aporta la meitat en el conjunt de les institucions catalanes. Per exemple, ha desaparegut una partida que era molt important, que era aquella partida que venia per grans institucions culturals a través de l'Ajuntament de Barcelona. L'última va començar amb 20 milions d'euros, ara els últims anys era de 9 i ara ha passat a 0. Per tant, el conjunt de les institucions han disminuït gairebé el 50% el que reben de l'Estat, no el que reben de la Generalitat o el que reben en alguns casos de l'Ajuntament, però sí, la tècnica ha sigut anar baixant. En el cas del Liceu, que diu que puja, paradoxalment és l'entitat on no s'acompleixen les proporcions que estan assignades per estatuts del propi Liceu, i per tant hi ha un dèficit, un deute acumulat important, no?
Es parlava...
Però és el mateix que passa amb el MACBA. Amb el MACBA aquest any es mantenen, baixen una mica, però el que és més important és que encara queda pendent 1.600.000 euros que s'hauria d'haver pagat l'any 2012, que no s'han pagat, i per tant hem d'anar cada any el pressupost del MACBA ha d'agafar un petit fons de 300.000 euros per en 4 anys amortitzar tot allò que no ha pagat l'Estat, diguem-ne, no?
Quan parlem, per exemple, que el Museu del Prado, que és el gran museu de l'Estat, rebrà 42 milions d'euros amb un augment de gairebé un 9%. Clar, si agafessin gairebé totes les institucions culturals que hi ha a Catalunya, aquests 42 milions d'euros...
No... Les sumen totes, sí.
No sumant-les totes, eh?
O sigui, sí, sumant-les totes no arribem als 42. Sí, perquè és cert que això... Esclar, aquí hi ha dos models de finançament possible per a les institucions culturals catalanes. Un model és el que hem anat fent històricament, que és una mica de cada institució. Aleshores, l'Estat, certament, en aquests últims anys ha anat baixant, l'Estat concentra les seves inversions culturals al Prado, a Madrid o al Reina Sofia, ho concentra allà, i aquí doncs va donant petites quantitats. L'altre model seria que nosaltres tinguéssim l'administració general dels diners que, en fi, de la prosperitat, oi, que el país genera, i poguéssim decidir quants diners dediquem a la cultura del país, no? Bé, això no ha acabat mai de ser, per les raons que tots sabem i per al debat fiscal en el que estem posats, no? I per tant, doncs sí, certament les nostres institucions, totes elles, tenen uns percentatges que estan molt per sota del que són les institucions de Madrid, és un fet.
Escolta, anem a parlar del tema que ens ocupava ara i que estàvem parlant tant amb el Miquel Martín Gamisans, amb l'Albert Gimeno, amb en Jordi Bosch i amb l'Ernest Folch, que és de la situació que està vivint aquest, en aquests moments el país, que jo m'atreviria a dir que és com una novel·la de no ficció, on cada dia hi ha un capítol nou i que no se sap, és de, a més és de misteri, perquè no sabem exactament això com s'acabarà. Té idea de com s'acabarà això, conseller? No.
Home, si jo tingués el final escrit, diguem-ne, voldria dir que sóc un novel·lista amb molta imaginació. No, però això tampoc ens pot estranyar. Estem en un procés que és enormement complicat. Posar en dubte la lògica d'un estat com l'espanyol, que no es caracteritza justament per ser altra cosa que molt jeràrquic i bastant autoritari, no és senzill. Qui es pensava o qui s'hagi pogut pensar que això és que ho faig fent polles, doncs probablement té una mirada una mica ingènua sobre el que és l'estat espanyol. No? Bé, i per tant, doncs és natural que sigui una mica complicat. Senzill que seria, doncs bé, simplement haver decidit que per la via de la via democràtica de fer una consulta, doncs poguéssim conèixer l'opinió dels catalans a partir de preguntes fetes, doncs, més o menys convingudes entre Catalunya i l'Estat, no? Bé, això no ha estat possible i, per tant, l'Estat està fent la seva batalla per línies una mica diferents de les que haurien de ser simplement les democràtiques, no? I, per tant, això ens complica la vida a tots i, certament, cada dia doncs hem d'esperar un moviment d'uns o altres, no?
Avui el Toni Soler ara escriu el cor al 9-N, el cap a les plebiscitàries. Què veu més realista?
Jo, més que realisme, el que no m'agrada és que especulem massa, almenys els que estem en tasques de govern, amb el calendari. Jo crec que no. Justament el que es tracta és de no fer massa nosaltres, tertúlia sobre això. Jo crec que el calendari no l'hem d'anar discutint d'altra manera que a partir de les propostes que pugui fer el president de la Generalitat, previ acord, previ debat, doncs, amb la gent, amb els partits, amb els líders dels partits que estan en aquest procés, no? Justament, sóc poc partidari, tinc l'opinió sobre el que vostè em demana, però crec que faria no faria bé la feina si jo ara em dediqués a dir què és el que em sembla en el 51% més possible, no? Crec que no faria bé la feina. La feina és justament demanar que avui, en la reunió que es produirà, doncs, tothom pensi que al final el més important és que la unitat dels partits que estan a favor de la consulta justament segueixin treballant conjuntament, perquè és el que desitgem la major part de la gent que estem en aquest procés, amb ganes de que el poble de Catalunya es pugui expressar democràticament, que finalment és el que resol les coses, és el que permet saber què és el que desitgem. I jo crec que això és el que no hem de trencar, aquesta voluntat d'unitat. Ara, per tant, avui per avui, a l'hora que estem, el dia 9 de novembre s'ha de celebrar la consulta, i en el cas de que sigui per raons de tota mena impossible, doncs aleshores el president haurà de posar sobre la taula una altra alternativa.
Quan parlem moltes vegades de la legalitat, s'ha de trencar o no s'ha de trencar, ahir a La Vanguardia llegíem que el Constitucional en principi vol reunir-se d'una manera ràpida i amb una certa celeritat, i això és 3 mesos, amb la qual cosa anem més enllà del 9 de novembre. Guarda alguna esperança de que el Constitucional pugui fallar abans del 9 de novembre? I així és afirmativament, guarda alguna esperança que pugui ser positiva pels interessos de la voluntat de la majoria dels catalans d'anar a votar?
Bé, el Constitucional, en termes generals, ha fet sempre la seva feina amb una interacció molt profunda amb el que són els interessos de l'Estat, i per tant no és fàcil imaginar que pugui fer una sentència que ens garantitzi, doncs, que tot aquest procés es pugui fer amb comoditat. Bé, cal esperar-lo. Com a mínim cal complir els terminis, cal deixar que els terminis vagin produint-se per justament poder tenir nosaltres tots els elements sobre la taula.
Ara continuarem parlant de cultura i de l'IVA, aquest insuportable IVA del 21% per la cultura, que és un drama, és una sagnia per tot arreu. Ara continuem parlant sobre el tema que ens ocupa, sobre aquest tema del qual estàvem parlant. Alguna pregunta de l'Ernest, del Jordi, de l'Albert o del Miquel? No?
Estan convençut.
Perfecte.
No, i tant, és una opinió, exacte.
No, jo
que comparteixo bastant.
Sí, no, jo sí que li volia fer una petita pregunta al conseller, perquè no l'he sentit sobre un tema que tothom opina, i si el seu càrrec no el deixa opinar, doncs també entendré perfectament que no pugui, no? Però, és a dir, en el punt en què ens trobem ara, conseller, s'està debatent, diguem, sobre el concepte que ja s'ha repetit molt, de la desobediència. Sí. Vostè entén políticament que hi hagi gent que digui, miri, és que per avançar en aquests moments ja només és possible travessar una certa línia vermella. Vostè, i si no vol entrar en el tema, no hi entri, però filosòficament, vostè és partidari de seguir pel camí de la desobediència o preferiria seguir tots els passos que, per cert, són respecte a una legalitat que emana d'un tribunal que diem desobeir, per cert, eh? Però vostè filosòficament de què és partidari?
Li diré d'una altra, li diré d'una altra manera. Per mi els moviments que hem de fer o que s'han de fer la gent que està, diguem-ne, al darrere de la consulta, tenen que veure amb, bàsicament, el que es derivi d'allò que ens permeti que el resultat sigui beneficiós, és a dir, que no retrocedim, sinó que avancem. I, per tant, no és tant, per mi, una qüestió de veure si encertem amb la data del moviment aquest que vostè diu de si ha d'anar un pèl més enllà o més ençà de la legalitat vigent, que suposo que en algun moment, és evident que tots aquests processos, en algun moment això queda enrere, no? Però el que em sembla és que s'ha de fer en el moment que sapiguem que la força que tenim és suficient com per avançar, per guanyar.
Molt bé, són dos quarts i...
El dia que vulgui seguim discutint.
Ho seguirem, sí. Va,
dos quarts i mig de deu. Per cert, tinc un dubte cultural i de presència del conseller. On serà avui el conseller? A la inauguració del Festival de Sitges? A la inauguració del temporada?
No, encara tinc una altra cosa pel mig. Sí, que és, no? Sí, hi ha l'homenatge a Mans Subirats aquesta
sí,
tarda.
Sí, també. Al
Saló de Sant Jordi. I per tant, doncs bé, veurem què aconsegueixo. No, aquesta tarda no aniré a temporada i tampoc seré aquí perquè és impossible combinar-ho tot. En algun moment de la setmana vinent aniré a temporada alta i també vindré a la cloenda de Sitges.
Culturalment el país està molt potent en aquests moments, eh?
Sí, està molt potent.
És que ara parlàvem que ahir el conseller va ser a la inauguració de la temporada del Teatre Nacional de Catalunya amb la Sarsuela, que dirigia el Xavier Albertí amb el Xavier Pujol Ras. Li parlàvem d'aquell lliure, per exemple, i a l'Enric Cinquè, però és que aviat hi haurà un Rei Lear amb la Núria Esperi, amb el gran elenc d'actors i actrius del país. El cinema gaudeix de millores respecte als últims anys. On té la sensació, la percepció, de que culturalment el país continua potent.
Bueno, perquè aquest és un país de creadors, i els exemples que vostè hi posen, hi podríem posar alguns que van fins i tot més enllà. Les traduccions que s'estan fent, doncs, d'autors catalans fora d'aquí, doncs, ho veurem a Frankfurt d'aquí uns quants dies, doncs funcionen, i en termes generals, doncs, els indicadors són bons. El consum cultural creix amb molta lentitud i cadascun dels àmbits s'ho doncs, coneixen en detall. El món editorial, per exemple, no, ha frenat la davallada, però no, les vendes no es venen. Per tant, home, hi ha clars i obscurs, però és veritat que des del punt de vista de la creativitat, com sempre, doncs, la gent té enginy, té talent i sap fer coses extraordinàries que finalment són les que animen doncs, tot el procés cultural. No? És el que vam veure ahir la nit. Realment el Xavier Albertí va fer una petita joia a partir d'una cosa tan aparentment llunyana i d'abans d'ara, que és la Sarsuela, i la va fer un espectacle, la veritat és que molt viu, molt interessant i que la gent ens va encantar.
Per cert, si va parlar del món editorial, i aquí l'Ernest segur que haurà de dir alguna cosa, però també el món cinematogràfic, el cinema, no sé si és un aspecte global, per 50.000 motius, i aquí podíem pujar en el cas d'Espanya, en el cas del 21% de l'IVA, a la pirateria, ha tingut una davallada aquest any, crec que d'un 18%, vaja, el 2013.
No, el cas del cine és un cas d'estudi, perquè, a més, és molt propi d'Espanya, en aquest cas, doncs, també de Catalunya, i, en canvi, és bastant diferent el que està succeint a nivell europeu. A nivell europeu, el consum de cine a sales es manté. No hi ha decreixement significatiu d'un any per l'altre. En canvi, nosaltres, si ens mirem l'any 2005, fa 8 o 9 anys, no? L'any 2006, fa, per tant, 8 anys. L'any 2006, a Catalunya, van comprar entrades uns 33 milions de persones.
2006.
Ara, l'any passat, no van arribar als 16.
Estàs parlant per sota el 50%.
Per sota el 50%.
En 7 anys.
Sí, sí. Això és una barbaritat. És a dir, això no ha passat a cap altre país, a cap altre país d'Europa. Bé, i això suposo que té moltes raons. N'hi ha una, que vostè l'ha citat, sens dubte, és la pirateria. N'hi ha una altra, que són també segurament les polítiques de comercialització de les sales, vull dir que s'han mantingut sempre els mateixos preus, no hi ha hagut oferta, per dir-ho d'alguna manera. L'altra, no hi ha prou cine català de qualitat, d'aquest que a França el 60% del cine que es veu és cinema francès, i aquí nosaltres en tenim prou, poc. En fi, etcètera, hi ha raons de tot tipus. La pirateria segurament és una de les principals. Vostè deia el preu de l'IVA, sí, les entrades per anar al cine són cares. Ara hi ha l'experiència aquesta que veurem com anirà, dels Cinemes Texas, de l'Aventura,
sí,
que ha posat el preu a 3 euros, i no són pel·lícules d'estrena, però bé, a veure com funciona això. Per tant, s'estan movent moltes coses, i evidentment, en termes públics, doncs nosaltres hem posat sobre la taula l'alternativa de la taxa que ens hauria de servir per produir a partir de l'any que ve amb millors condicions i amb una mica de recursos, doncs més cinema en català, que és un element fonamental si és bo, i hem vist les curves de bon consum de cine sempre han tingut que veure amb algunes bones pel·lícules, és el cas del Pa Negre i de més, no? Per tant, combinar això, combinar, evidentment, encara el doblatge, incrementar el subtitulatge, bé, això és el panorama que tenim. Ara, és veritat que això seria tot el que acabo de dir, no és del tot la imatge del cinema que es consumeix, perquè en termes televisius o en termes d'internet, de cinema se'n consumeix més que mai. Per tant, el que estem canviant són els hàbits i les maneres habituals de veure cine, diguem-ne.
Parlava del 21% de l'IVA. Per vostè ha estat creu que ha estat una sagnia autèntica?
Ho ha estat doblement. Ho ha estat perquè algunes coses, en l'àmbit del cinema, certament això ha tingut repercussió més que notable. Però allà on no, els preus no han pujat de cara al consumidor, han tingut dos efectes. Un, és que malgrat tot la gent s'ha pensat que pujava i que el preu era més car. Això ha passat en l'àmbit teatral. I l'altre, que com ho han assumit les companyies, moltes companyies en diversos àmbits culturals, al final aquestes companyies han perdut els pocs recursos propis que havien anat acumulant. Aquesta crisi els ha fet desaparèixer. Les nostres empreses, a hores d'ara, aparentment no es veu de cara a fora, però són menys sòlides del que eren al principi de la crisi.
Un país que no estima la seva cultura ni és país ni res. Si estem parlant de que a l'Estat... Jo crec que el 21%, que mirava l'altre dia un quadre que comentava que el 21%, jo crec que no sé si és el més alt d'Europa a nivell cultural.
Sí. És el més alt d'Europa,
sí. Clar, sí. Estem parlant d'un 21%. M'explicava un dia l'Eduardo Noriega, l'actor, que, per exemple, a França... No només el tema de l'IVA cultural, és a dir, comences a pagar l'IVA a partir d'unes certes visions que tens de la pel·lícula, i si la pel·lícula es veu...
Sí, a França fan un sistema que està bé, que és l'IVA va pujant a mesura que la pel·lícula va assolint determinats nivells d'èxit, no? I això, bé, en termes generals, l'IVA europeu està la suma, està a l'entorn, depèn dels països, però el promig està aproximadament a l'entorn del 10. I bé, jo crec que a nosaltres ens convindria IVAs baixos, però si estimules el consum cultural, al final l'Hisenda acaba recaptant més. És una qüestió simplement de fer comptes i dir, escolta, què ens serveix, què ens va més bé? Un IVA molt car que fa que es consumeixi poc, o un IVA molt barat que es consumeixi més, perquè al final els recursos que arriben a l'Estat puguin ser compensats.
Bé, això que estaríem d'acord tots, el govern de l'Estat no ho veu, Per tant, deu haver un motiu ideològic aquí al darrere.
Hi ha un motiu, és a dir, hi ha un doble motiu ideològic, i n'hi ha un de més... més elemental, que és que no hi ha determinats sectors de la cultura que els consideren que no són propis i per tant doncs no els han tractat mai bé, i després perquè en termes generals hi ha una actitud molt poc culturalista. L'Estat no ha sigut mai, no ha fet mai polítiques. Jo porto 25 anys barallant-me amb ministres de cultura o d'Hisenda, sempre per la famosa llei de mecenatge. Tots m'han dit el mateix: això no té cap importància, perquè en Espanya, a mi m'han arribat a dir fa 20 anys això, i m'ho han tornat a repetir ara fa 4 dies: como en España nadie paga impuestos, ¿para qué vamos a hacer leyes de mecenazgo? Porque esto servirá para que... España, aquesta idea antiga de la pròpia realitat espanyola, i evidentment que no té res a veure amb la realitat catalana, que és una realitat on la vida cultural, vostès ho han dit, i és així, és dit, té molta importància des del punt de vista simbòlic i creatiu, però és que també té molta importància des del punt de vista dels llocs de treball que genera, i té molta importància des del punt de vista de l'economia que genera. Tot això és... En el nostre país, entre editors i productors de cine i productors d'audiovisual i el que vulgueu, doncs, i galeristes, el que vulgueu, hi ha 30,000+ petites i mitjanes empreses vinculades al món de la cultura.
No? Ara, perdó. Sí, tant. Deixem-ne un moment a la publicitat, perquè tinc dues persones clarament vinculades en el món audiovisual i o cultural, és a dir, el cas del Jordi Bosch i el cas de l'Ernest Folch, que segur que tenen que dir-li moltes coses al conseller, moltes. I també he aixecat la mà a l'Albert Giménez i al Miquel Martín Gavisant. Si em permet, anem un moment a la publicitat i de seguida continuem aquí.
Fem
alguna recull des de Sitges. Exacte, anem a tocar calé.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 10. Amb ganes d'escoltar primer Jordi Bosch, Ernest Folch, Albert Giménez, Miquel Martín Gavisans. Vinga, Jordi.
No, m'ha agradat una cosa que ha dit el conseller, que és el retorn que el sector de la cultura fa al país en forma d'impostos i d'activitat econòmica i en ocupació. I estem parlant d'unes xifres que estan al voltant, més o menys, hi ha alguns serveis d'estudis d'algunes institucions econòmiques que han calculat, està al voltant d'un 4%. I que són xifres similars a les que hi ha en altres països. A França doncs, estan també en un 4% del producte interior brut. Per tant, estem parlant d'una activitat econòmica de gran envergadura, la cultura. Fa poc, en Ramon Colom, que ara és el president dels productors audiovisuals de tot l'Estat, a l'hora d'enfrontar-se amb en Montoro, que en Montoro no sé si és el president vist del govern, però es veu que és el que fa i desfà, perquè desmunta els plans de tots els ministeris, almenys això és el que diuen a Cultura, home, va posar de manifest un exemple, és a dir, si tu agafes una pel·lícula grossa, per exemple, que pugui costar entre 6 o 7 milions d'euros, al final, entre desgravacions, entre alguna subvenció, entre la prima de taquilla, etc., fórmules diverses, es pot beneficiar aquesta pel·lícula de més d'un milió d'euros. Un milió dos, un milió tres d'euros. Però el retorn és pràcticament de 2 milions d'euros. Amb aportació a l'Estat, a l'activitat econòmica i en impostos. Per tant, realment estem parlant de que la cultura, per un ministre d'Hisenda raonable, hauria de dir, carai, que interessant això, perquè cultura és igual a diners, en mou diners. I en aquest sentit, jo, la meva preocupació és que és difícil trobar una gestió tan deficient com la que s'ha produït per part de l'Estat en els darrers 4 anys en aquesta matèria. I que, diríem, la punta ja, diríem, el llacet en el que es pot lligar tota aquesta gestió que va des dels enrederiments a les deutes als productors de cine, el tema de l'IVA que s'ha comentat ara, les baixes desgravacions respecte al que succeeixen a partir d'altres països europeus, la pirateria, la nul·la activitat cap a aquesta, de lluita contra aquesta pirateria, la desaparició del cànon, l'enfonsament de la protecció dels autors. És a dir, tot això és que ahir una persona tan raonable com tots, no? Però avui una persona de tan alçada en la vida ciutadana com el Leopoldo Rodés tingués que explicar el desastre que suposa el fet de que en el darrer minut la llei del mecenatge, que era la gran excusa que ho arreglaria tot, ha desaparegut, ja no es fa.
Conseller.
Per tant, jo més que una pregunta he fet pràcticament una intervenció, una opinió, però era el perfil
de dir,
per això és molt important, és a dir, això de la cultura no són quatre tios que els agrada viure pues, de la faràndula i divertir-se. No,
aquesta és
una gran activitat econòmica.
Aquesta és la idea que es transmet i, en canvi, no és la realitat. La realitat és que al darrere de l'àmbit cultural el que hi ha és el talent i la creativitat de moltíssima, moltíssima, moltíssima gent que alhora es tradueix en un sector doncs, econòmicament molt potent, en el cas nostre, doncs, d'una més que notable significació, molt més que sovint els que es posen en primer pla sempre a l'hora d'explicar la riquesa del país. I, esclar, jo per això, quan a mi em pregunten tot aquest procés polític que estem vivint perquè, en termes culturals, per què el vols, per què te l'imagines que ha de servir, home, jo sempre dic, doncs mira, perquè si jo tingués un Parlament que és capaç de prendre lleis, de fer lleis i de prendre decisions quan toca, doncs estic convençut que nosaltres tindríem un conjunt de lleis que tenen que veure amb la propietat intel·lectual, que tenen que veure, que tot sigui dit entre parèntesi, propietat intel·lectual, Espanya, l'Estat, és un dels llocs d'Europa amb menys acompliment de la propietat intel·lectual, on hi ha més pirateria. Això és un dels rànquings més desagradables i alhora més perjudicials per la creativitat doncs, del conjunt dels països europeus. Bé, doncs, creativitat, propietat intel·lectual, llei de mecenatge, preu de l'IVA, pressupostos dients, tot això configurarien per al nostre país en la cultura un dels àmbits ja no més importants des del punt de vista simbòlic, sinó més importants fins i tot des del punt de vista econòmic. I un país que té una cultura sòlida és un país doncs, que, home, sens dubte, des del punt de vista del seu desenvolupament, del seu desenvolupament social, doncs, home, té més oportunitats per tothom, té més riquesa per tothom. Clar, la il·lusió de fer això és el que avui està en qüestió. Tot són pegues, tot són complicacions, les lleis no surten quan han de sortir i al final, doncs, tot són perjudicis, no?
Us demano brevetat a tots, sisplau, perquè anem molt tard. Aviam, Folk.
No, molt ràpid, el Jordi ha fet un enfocament econòmic per mi molt pertinent, perquè moltes vegades no es fa i no es té en compte que justament l'aportació al PIB de la cultura és brutal, molt més del que la gent es pensa, però a mi també m'agradaria fer una altra aportació, que és dir, la cultura, el gran problema que tenim teniu això de l'IVA, no és que la cultura sigui coneixement i ja està. No, no, no. És que la cultura és crítica, és sentit crítica, perquè el coneixement acaba portant a la crítica al poder. Per això fa tanta por la cultura. Per això aquest 21% d'IVA és alhora un càstig, però també un homenatge. És el reconeixement que la cultura és un perill. I llavors ens trobem que, clarament, és un factor absolutament ideològic. I això desemboca...
Nosaltres, com tenim poc poder, per això ens fa tanta por. Per això no tenim por a la cultura, no? Per això l'estimulem. Jo crec que, en el cas nostre... En el cas nostre, crec que justament el que em penso que és clar per tothom és que a nivell de Catalunya estic parlant, tothom sap que la cultura és molt important pel país, tothom sap que és coneixement, tothom sap que és crítica, tothom sap que és pluralitat, que és diversitat, que són mirades doncs diverses sobre les coses i, per tant, és riquesa. En aquest cas, doncs, intel·lectual. La intel·ligència d'un país es crea si el país és culte i juga
fortament. I és incòmode, eh? És incòmode.
I està bé, si així ha de ser, és com ha de ser. Ningú ha de pensar que el poder és sinònim d'homogeneïtat cultural o ideològica, diguem-ne. No? Uh-huh.
M'ha deixat una mica espantat el conseller quan diu que Catalunya té poc poder, s'estimula la cultura. Espero que si algun dia hi ha molt poder no es deixi d'estimular la cultura.
No, he dit el contrari, he dit com mantenim poc, per això en termes generals...
Que si algun dia se'n tingués molt, que no canvies l'actitud respecte a la cultura.
Justament, el que acabo d'explicar és que tinc la convicció de que nosaltres podem fer un país en el que la cultura tingui aquest lloc fonamental, justament perquè és totes aquestes coses que hem dit, és creativitat, és talent, és diversitat, és pluralitat. A mi quan em diuen aquest lligam que la gent produeix, fins i tot sovint, i es fa des d'alguns intel·lectuals de fora de Catalunya, aquest lligam que fan entre construcció d'identitat, és a dir, aquest procés català, com si es vol construir una identitat justament opaca, petita, tancada, no té res a veure. És a dir, és el contrari. És a dir, jo crec que justament el que desitgem des de Catalunya és poder administrar la vida política, poder tenir un Parlament sobirà, justament perquè volem un país més plural, més divers i més ampli. Mm-hmm. Per tant, és al revés. És al revés.
Tornant al tema del cinema, la davallada de l'assistència d'espectadors al cinema. A part del 21% i a part de les polítiques de l'Estat respecte a la cultura que afecta tot el país... Alguna cosa malament deuen haver fet també el sector del cinema. Jo crec que és carn al cinema, cada cop és més incòmode. Si tu no menges crispetes és un horror, està allà al costat. Clar, la temptació de quedar-te a casa veient una bona pel·lícula, doncs és molt certa.
Conseller. No, bé, això n'hem parlat moltes vegades amb el president del gremi en aquest cas d'exhibidors, no? És cert que les polítiques de comercialització han sigut una mica rígides. També és veritat que tot això ha estat fet perquè, entre altres coses, en fi, qui marca finalment la pauta de l'exhibició solen ser els grans distribuïdors, no? Jo crec que és necessari que els exhibidors del país... facin doncs, el que fa tothom, que són polítiques comercials ben fetes, que sàpiguen veure la diferència entre les 4 de la tarda i les 8 de la nit, que sàpiguen veure la diferència entre els dilluns i els divendres, totes aquestes coses doncs, que fa que la gent trobi motius per anar al cinema, i certament les sales han de tenir unes bones condicions. Miri, les sales que han estat renovades i que tenen bones condicions i on no ensopegues, no t'enganxes el peu amb la crispeta, doncs tenen més èxit que les altres. Això és
conseller, a l'inici del programa parlàvem a propòsit d'un article de Luis Garicano avui al Mundo d'una possible moviments del govern espanyol, d'una possible pista d'aterratge per Artur Mas. Vostè que despatxa, suposo que sovint, amb el José María Lasalle, el secretari d'Estat de Cultura, que és un home que coneix bé Catalunya, ni que sigui per proximitat, i que deien que era dels raonables del sector del Rajoy, veu alguna cosa d'aquestes, alguna pista d'aterratge? I afegeixo, vostè que també ha estat una cara visible d'aquesta gran massa de gent que ha passat de la socialdemocràcia catalanista des del 2007, quan s'incorpora a la Casa Gran, que ha passat de la socialdemocràcia catalanista a la centralitat sobiranista, és a dir, de l'òrbita del PSC, el que diríem ara l'òrbita Convergència, Esquerra, digue-li com vulguis, creu que en cas de que hi hagués aquesta pista d'aterratge, tot aquest gruix de gent que vostè n'és un dels representants veurien ara una tercera via possible? I després dues preguntes concretíssimes. La taxa de la DSL, que jo m'he perdut, aquesta que és una mica incòmoda, això tira endavant, no tira endavant? I per últim, si m'hagués de fer el top 3 de les indústries culturals dels propers anys que seran emergents, quines en diria? 3, 4, 5 anys vista? El sector del videojoc, per exemple? O...
Tot això en 20 segons?
Això en 20 segons.
Faci el que pugui.
No, sobre la primera, no, a mi m'hauria agradat, però bàsicament perquè et voldria dir que aquest país, en aquest cas parlo d'Espanya, parlo d'Estat, té més gruix democràtic, m'hauria agradat sí, algun moviment per part de l'Estat. Jo, de moment, per part de l'Estat, més enllà del que diu el diari, detalls no n'he vist.
Amb els seus interlocutors no els veu.
No, francament, a més, en fi, no, com no és un secret, ahir vaig estar aproximadament una hora assegut parlant de coses similars a les que vostè em pregunta justament amb el secretari d'Estat. O sigui que, per tant, malauradament, moviments no en veig. I moviments secrets que la gent es pensa que es produeixen, doncs, francament, estic bastant convençut que no s'han produït. Per tant, em sembla que és més especulació. Ara, home, si fins i tot les grans cadenes de comunicació internacionals li demanen al president Rajoy que mogui fitxa, deu ser per alguna cosa, perquè no es pot estar un tota la vida dient no, pensant-se que amb això s'acaben els problemes.
En cas hipotètic que existís, el grup de gent que vostè pilota, avui, creu que comprarien això o no?
No, jo crec que el que compraríem la gent que estem en aquest procés és que Catalunya aconsegueixi un estatus polític de sobirania plena, que no exclou, evidentment, molts pactes, perquè a més penso que es produiran en tots els casos, doncs amb el que és la realitat política espanyola, perquè ens convindrà a tots, però de tu a tu. I això no pot arribar, no pot acabar de cap altra manera que no sigui amb aquest de tu a tu, que és el que històricament la política espanyola no ha entès. Això ja ve de temps molt llunyans, es va mantenir durant els anys de la República, jo sempre que parlo d'això em ve el cap Ortega y Gasset i la seva famosa conllevància. Això ja va passant als anys 30, la sobirania és nostra i os dejamos hacer. Això s'ha d'acabar. La sobirania és dels ciutadans de Catalunya i del tu a tu s'ha de plantejar en uns termes en el que nosaltres tinguem la mateixa llibertat política que qualsevol altre poble d'Europa o del món. Per tant, això no es pot acabar d'altra manera que acceptant aquesta realitat. I això no vol dir no compartir coses. És evident que en podem compartir moltes. A mi la cultura castellana no em sap gens de greu. La llengua castellana no només no em sap gens de greu, sinó que penso que és un element doncs, de patrimoni col·lectiu més que notable. Per tant, hem de canviar el criteri polític, no el criteri cultural, el criteri de sobirania. Però bé, no em vull allargar.
Sisplau,
perquè
m'està mirant.
No, clar, em fa preguntes delicades.
Sí, ja ho sé.
Què més m'ha preguntat, perdó?
De l'assalto, la taxa de la SL i l'últim, lo dels...
La taxa va fent tot el pretràmit parlamentari el dia 25 o 26 del mes passat, és a dir, fa una setmana, dijous de la setmana passada, em sembla que era, durant tot un dia sencer, es van fer totes les compareixences al Parlament. És a dir, per tant, si vostès ho veuen, trobaran en les sessions del Parlament el que va dir tothom. I van anar totes les empreses, totes les entitats, grups, etc., que estan a favor, i en representació de les empreses, hi va anar fins i tot un de les empreses afectades, hi va anar un representant que va parlar en nom de totes. Això es va fer la setmana passada. Per tant, està en tràmit parlamentari, això segueix. El nostre objectiu és que en pressupost de l'any que ve nosaltres tinguem ja els diners de la taxa que ens permetin redissenyar, enfortir, donar forma a una política pel cinema del país doncs, radicalment renovada, modernitzada, enfortida com a conseqüència d'això.
I si en el top 3 de les indústries culturals entrava el videojoc?
Bé, home, jo diria...
Perdoneu,
quina
més. Quan vostè...
Adéu, Jordi, adéu.
Perdoni, m'haig de despedir perquè perdo una cosa. Sí. Em sap greu explicar-ho així.
Claríssim. Adéu, Jordi.
Adéu. No, home, aviam, jo quan vostè m'ho ha preguntat així instintivament he parlat de les emergents, sí, realment el videojoc, a més és una indústria muntada sobre col·lectius de gent molt jove, molt petites empreses que es van formant, pràcticament no en teníem cap l'any 2005-2006, han passat 7 o 8 anys i hores d'ara n'hi ha 70 o 80 d'una certa importància. I a més, amb un mercat que és pràcticament per tots ells internacional, treballen per als Estats Units o treballen des d'aquí, però treballen per als Estats Units, treballen pel Japó, treballen per tots els països on hi ha indústria al darrere forta, no? Per tant, home, jo diria aquest és un sector important. Ara, si vostè es mira l'àmbit de la música, tant en l'àmbit de la música clàssica, on s'estan fent evidents les fornades que hi han anat sortint de l'escola de música de Catalunya, que està donant doncs, uns fruits molt particulars en molts àmbits, els quartets catalans comencen a ser un element de referència internacional, o si vostè es mira doncs, tota la fornada de música de dona, de música cantada per dones, que està emergint d'una manera extraordinària, diràs, home, a tot arreu, el món de la literatura, doncs, tal com dèiem abans, està donant pas a una internacionalització, la traducció, que era un dels temes històrics que mai s'havia aconseguit superar, doncs en aquests moments la veritat és que està tenint... Per tant, a tot arreu trobes... En el món de la dansa s'està produint una veritable renovació de totes les companyies històriques. En el món del circ estan emergint una mica en aquest circ sense animals, aquest circ més creatiu i de cos estan apareixent a tot arreu, hi ha coses realment valuoses, diguem.
Són les 10:07.